Bon dia. L'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris pel castell del municipi.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
Acabem d'escoltar l'alcaldessa del municipi, Cris Capon, en entrevista a l'alcalde Respon d'Olot Televisió, on, entre altres coses, va valorar positivament com ha anat la campanya d'aquest reconeixement i finançament del castell de Santa Pau, tot i alhora dir que ha estat dur i difícil. Confia poder efectuar la compra aquest any, tal com havien acordat amb els propietaris. Per això, però, fa falta aconseguir una mica més de 100.000 euros. De seguida en coneixem tots els detalls i totes les xifres, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimecres 29 de gener de 2025. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Volen fer arribar l'aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda i des del consistori també tenen previst fer millores a la xarxa. Metges de Catalunya denuncien un augment de les agressions als professionals sanitaris i sobretot a metgesses joves. Per frenar aquest problema demanen mesures de seguretat. Estudiants d'Olot participen un any més al torneig de dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsen Tremolla Cultura i la xarxa transversal i pretén apropar els joves a les arts escèniques. Argelaguer prepara la 17a violinada que seguirà donant vida al violí. Se celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer a Argelaguer. Seguirà el format habitual de les darreres edicions amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. En esports, la Unió Esportiva Olot fitxa el davanter Rubén Henry. Es tracta de la tercera incorporació en aquest mercat d'hivern per reforçar la zona ofensiva. Henry té 26 anys, es va formar al planter de l'Espanyol i prové actualment del San Fernando de la Segona Federació. També parlarem del rocòdrom municipal, que ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia en són altres instal·lacions que són més utilitzades. En bàsquet, el Cellera Amer Les Planes continua trobant en la Unió la fórmula per jugar a bàsquet. El club va néixer fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Avui els escoltarem. I tancarem aquest informatiu parlant de les noves formes de comunicació als municipis, perquè s'ha passat dels pregoners medievals als canals de WhatsApp, als ajuntaments que han evolucionat en la manera d'informar la ciutadania. Un camí al llarg dels segles que no només reflecteix l'evolució tecnològica dels municipis, sinó també una nova manera de comunicar.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Aquest dimecres fa 3 mesos de les riuades provocades per la Dana al País Valencià. Les pèrdues globals superen els 17.000 milions d'euros i encara hi ha més de 300 edificis que han de ser enderrocats. L'Ajuntament de Barcelona quantifica en uns 19.000 euros els danys per la mobilització d'ahir a favor de l'antiga Massana. Van fer-se 41 pintades i 16 contenidors van quedar afectats. Gairebé la meitat dels menors de 4 anys utilitzen pantalles a l'hora dels àpats. Les escoles bressol treballen per combatre l'ús de pantalles i reivindiquen el valor educatiu que té el moment de l'àpat. L'estrès mater durant l'embaràs podria deixar empremtes en la placenta que afectarien el desenvolupament del nadó. Un estudi de la Universitat de Barcelona i l'Institut Max Planck aposta per atendre la salut mental de les mares des de l'inici de la gestació. En l'àmbit internacional, Meloni, investigada per repartir un militar libi que el TPI busca per crims de guerra. El Tribunal Penal Internacional busca Al-Masri per assassinat, tortura, violació i violència sexual a les persones de Trípoli. I una sala per a la Gioconda i un nou accés. Així és com vol combatre Emmanuel Macron la degradació del Louvre. El president francès vol descongestionar l'accés al museu més visitat del món i augmentarà el preu de l'entrada per als ciutadans de fora de la Unió Europea.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimecres torna l'hivern. Està glaçant a totes les comarques interiors, també al voltant de 0, 1 sota 0 al Gironès, a la Conca de la Tordera, a la Selva, i fins i tot 0 graus a Palafrugell o 3 graus a Roses. Hem baixat a 1 negatiu a Olot, 2 sota 0 a Vic, 4 sota 0 a Olost i, per exemple, alta muntanya, 9 sota 0 a la Tosa. Avui amb un dia de pausa, no preveiem pluja ni nevada, ahir va nevar o va ploure poc al Pirineu, 4 litres en forma de neu a Ull de Ter, o 2 litres a Núria, 3 amb el Niu, doncs avui sembla que hi ha la pausa, més clarianes, algun núvol prim, més aviat s'imposarà el sol, però notarem aquest ambient fresc o fred, torna l'ambient d'hivern que ja tocava després de tants dies primaverals. I demà, sobretot ja a la tarda i al vespre, pot tornar a ploure o a nevar, comarques interiors, a la nit pot arribar a la costa, per tant, un dijous que ens porta un altre front, i amb aquest fred que farà, la neu es plantaria cap als 1.000 metres, aproximadament. Cal destacar que divendres, tarda nit i matinada, dissabte, podria ploure una mica més, a gairebé tot arreu, o nevar de forma moderada cap als 900 metres. Per tant, sembla que divendres tarda nit sí que podríem tenir una mica més de pluja, una mica més de neu i l'ambient fred.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 29 de gener de 2025 a l'antena de Ràdio Olot. Comencem parlant de l'Ajuntament de Santa Pau, que confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir el finançament necessari per comprar el castell. L'alcaldessa, Cris Capó, valora positivament com anà la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil. Confia en poder efectuar la compra aquest any, tal com havien acordat amb els propietaris. Per això, però, fan falta aconseguir encara una mica més de 100.000 euros. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Fa al voltant d'un any que l'Ajuntament de Santa Pau i l'Associació Amics de Santa Pau anunciaven que llançarien una campanya de micromecenatge per comprar el castell del poble. Gairebé un any després s'han recaptat, a través de la plataforma Goteo, 216.000 euros dels 350.000 que fan falta per comprar el castell. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'alcaldessa de Santa Pau valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que no ha estat fàcil. Valora totes i cada una de les aportacions i anima la gent a seguir donant i destaca la implicació que ha tingut l'empresariat carrotxí.
Ara tornarem a engegar la ronda d'anar a veure l'empresariat carrotxí, que la veritat ha estat una passada veure la solidaritat, la col·laboració de la xarxa empresarial de la Garrotxa. Vull dir, tenim donacions de 12.000 euros, de 10.000 euros, des de gent que ho ha volgut fer públic, gent que ho ha volgut fer anònim.
Capó diu que ha parlat amb responsables polítics d'administracions superiors com la Generalitat i la Diputació i confia que si no arriben a la quantitat econòmica que persegueixen els ajudaran.
Com a poble hem fet un esforç molt gran intentant aconseguir aquests diners i tenim molt clar que arribarem on arribem si no acabem d'arribar als 350.000 euros, necessitem ajuda dels ens públics. Això ho tenim claríssim.
Ho entenen aquests agents públics?
Sí, jo crec que sí.
i és que assegura que la compra d'aquest castell pot portar en un futur més atracció i diners al territori.
Tenim un dels patrimonis més importants de Santa Pau, el que més, i a més un dels més importants de la Garrotxa. I això ha de ser un motor econòmic, no només per Santa Pau, sinó també per la comarca. Per tant, és un projecte molt transversal.
Precisament aquest dilluns es commemorava el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i un dels espais que hauria d'acollir el castell de Santa Pau si s'aconsegueix comprar, segons l'Ajuntament, és un museu memorial a les víctimes de la deportació. També es vol que sigui un espai pel poble i de desenvolupament local.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Volen fer arribar aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda i des del consistori també tenen previst fer millores a la xarxa d'aigua, concretament a la plaça de la Firal i a la plaça de l'Església. Enguany, Sant Feliu compta amb una mica més de 2 milions d'euros de pressupost.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols afronta 2025 amb un pressupost lleugerament superior als 2 milions d'euros. Una de les principals actuacions que durà a terme el consistori enguany serà dur aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda. En parla Artur Colomer, alcalde de Sant Feliu.
És un veïnat que està mancat d'aigua, hi ha molts veïns que viuen allà, i que també volem dedicar-hi esforços, doncs, perquè igualment com van portar aigua a Sant Iscle de Colltor, doncs, també doncs, el veïnat de Sant Miquel i de Pallerols doncs, puguin tenir el servei d'aigua potable.
Es té previst que l'obra es faci en diverses fases i la primera podria tenir un cost d'entre 150 i 200.000 euros. Des de l'Ajuntament esperen que la Diputació de Girona els ajudi econòmicament. L'Ajuntament també té previst fer millores a la xarxa d'aigua. Volen seguir detectant fuites i durant aquest principis d'any iniciaran les millores a la part de la plaça de l'Església i de la plaça del Firal. L'ACA els ha subvencionat amb 90.000 euros.
També ve subvencionada per l'ACA, i que també servirà per millorar doncs, la infraestructura que tenim de Sant Feliu, que és molt antiga i bueno, tots som conscients de que mica en mica com d'això hem d'anar-ho podent modernitzar i actualitzar.
Des de l'Ajuntament també es té intenció de fer millores a l'entorn de la zona esportiva, a les voreres i als accessos del carrer, tot i que esperen poder comptar amb diners del nou Pla Únic d'Obres i Serveis. Les que ja tenen pràcticament acabades són les millores a les sales de Cales Hermanes, que han costat 90.000 euros provinents de l'anterior PUOSC. Aviat també es posaran plaques solars a l'Ajuntament i se n'hi posaran més a l'escola per un import de 30.000 euros.
En l'àmbit de la salut, Metges de Catalunya denuncia un augment de les agressions als professionals sanitaris i sobretot a metgesses joves. Per frenar aquest problema demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, creat en la darrera legislatura, informa Natàlia Moreno.
El Sindicat de Metges de Catalunya rep notificacions d'agressions, sobretot a primària, però també a urgències i contra els especialistes en medicina del treball. La majoria són verbals, però una de cada quatre és física. Anna Roberta és psicòloga clínica i secretària de formació del Sindicat Metges de Catalunya. Organitza cursos per ensenyar metges i metgesses a prevenir i reaccionar a possibles agressions.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família, vull dir, són amenaces més dirigides o a la persona o als familiars, no? També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs, puguin llançar objectes cap a tu o, no, i trencar parts del mobiliari i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
Metges de Catalunya demana un registre unificat per dimensionar realment el problema de les agressions, les causes i les conseqüències, una xacra que els professionals denuncien públicament fa anys i que han pitjorat. Anna Robert demana formació també pels càrrecs superiors perquè de vegades desprotegeixen a les víctimes.
Moltes vegades, darrere d'una agressió física, hi ha una agressió institucional que fa que la persona tingui por a tirar endavant un procés judicial perquè la seva empresa, el seu cap o la seva cap no li estan donant suport en aquesta denúncia. No? Llavors també és molt important que no solament els facultatius estiguem molt ben preparats per poder denunciar tot això, sinó que les empreses i les polítiques de les empreses vagin com molt en sintonia de poder entendre que no hem de permetre la violència en cap sentit.
Metges de Catalunya demana que s'adaptin als llocs de treball quan els professionals tornen d'una baixa per agressió i que no hagin de continuar tenint la persona agressora entre els seus pacients.
Moment de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. Els majoristes de Mercagirona reclamen a l'Ajuntament que traslladi el dipòsit de vehicles que ocupa part de la parcel·la des del 2005. Critiquen que inicialment se'ls va dir que era una ubicació provisional, que els cotxes i motos es traurien el 2008 i que estan farts de promeses incomplertes. La presidenta dels majoristes, Dolors Núñez, explica que el dipòsit, que ocupa un 15% del pati, se'ls menja espai per als tràilers i els impedeix créixer. L'Ajuntament, per la seva banda, es compromet a fer efectiu el trasllat durant aquest mateix mandat. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un multireincident amb 9 ordres de detenció pendents durant una operació per desmantellar una plantació de marihuana a Maçanet de la Selva. El dispositiu, que es va fer la matinada dissabte en una urbanització, s'ha saldat amb 2 detinguts de 26 i 27 anys per delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Un dels arrestats acumula ordres de detenció dictades per jutjats d'Arenys, Girona i Barcelona per delictes de coaccions, lesions, trencament de condemna i resistència a agents de l'autoritat. 3 són sentències executòries de detenció i ingrés a presó. A l'Alt Empordà, la Policia Nacional ha detingut 3 integrals d'una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna a Figueres, Vilamalla i Vilabertran. A 2 dels arrestats els buscaven les autoritats franceses. Durant els escorcolls i registres van comissar 2 quilos de cocaïna i 100 grams de haixís. També van intervenir 2 armes curtes amb munició i més de 38.000 euros en efectiu. La intervenció, un dels detinguts va intentar fugir, però va ser interceptat pels agents que feien vigilància a l'exterior. I un estudi realitzat a les Illes Medes va demostrar l'eficàcia d'una nova tècnica per pal·liar l'efecte de grans pertorbacions sobre boscos de gòrgines i ajudar a puguin recuperar-se i tornar a créixer al cap de poc temps. La intervenció s'ha centrat en colònies parcialment afectades per onades de calor marina i altres impactes que havien perdut en algunes parts el teixit viu que recobreix els seus esquelets interns. La metodologia, que s'ha testat amb èxit sobre més de 1.000 colònies de gòrgina vermella entre el 2019 i el 2022, consisteix en podar branques mortes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Obrim pàgina cultural. Ho fem parlant dels estudiants d'Olot que participen un any més al torneig de dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsen Tramoia Cultura i la xarxa transversal i pretén apropar els joves a les arts escèniques. De manera voluntària, els alumnes participen en uns tallers on aprenen les diverses fases del procés abans de poder representar una obra de teatre. Nosaltres els hem anat a veure mentre treballaven la part de redacció.
La Xènia i la Joana són dues alumnes de batxillerat de l'Institut Garrotxa que aquest any han escollit de manera voluntària participar en el torneig de dramatúrgia.
Jo m'he apuntat per desenvolupar una mica més les meves habilitats artístiques i també per passar-m'ho bé.
Jo, bueno, des de petita ja havia tingut una mica d'interès pel teatre, però més aviat jo l'havia representat i doncs em va com cridar l'atenció el fet d'aprendre i desenvolupar doncs, un text teatral.
Aquesta és una iniciativa de Tramoia Cultura i la xarxa transversal que el que busca és endinsar els joves en les arts escèniques. En parla Núria Pascal, coordinadora d'activitats de la xarxa transversal.
La cultura en general ja és important que se l'acostin als joves, però en el cas de la dramatúrgia és molt interessant perquè tenen una perspectiva diferent del que és la professió teatral, que potser ells el que coneixen són els actors, però no coneixen totes aquestes feines que hi ha darrere, que són l'escriptura, els tècnics, la direcció, hi ha tota una part que se'ls obre un món i és, per què no, una possible via de professionalització, potser que algú s'hi vulgui dedicar.
Els alumnes venen preparats als tallers i és que l'institut ja s'ha fet feina prèviament, en aquest cas a l'optativa de creació literària. En parlant a Martí, professora de l'Institut Garrotxa.
L'assignatura està dividida en tres trimestres, per tant, el primer trimestre hem fet narració i ara fem teatre. Per tant, abans de venir aquí hem introduït una mica els conceptes relacionats amb dramatúrgia i una mica com escriure.
El taller els permet aprendre totes les fases prèvies abans de poder tenir una obra de teatre escrita, des de la idea original fins al text redactat i l'assaig amb actors. El torneig de dramatúrgia es fa a 6 ciutats catalanes més i el 3 d'abril s'escollirà el millor text a la Sala Beckett de Barcelona. En parla Albert Forns, formador d'escriptura.
El que interessa és que escriguin molt i els posem en parelles, en grups petits, per tal que cadascun d'ells, d'aquests grups, acabarem tenint aquí Olot 6-7 textos, o sigui, cadascun d'aquests 6-7 grups faci 6-7 textos i, per tant, cada grup té el seu propi text, que ja és un text que es podria representar. És un text que té una durada d'uns 10 minuts i que doncs, ja té intèrpret masculí, intèrpret femení, un conflicte i passen coses. No?
La Vir va per obrir la porta i enviar l'estira de la mà per fer-li un altre petó. M'estaria tot el dia aquí. Ella riu i obre la porta. Cau l'escala i els dos la segueixen amb la mirada mentre cau. Cau al cap d'un treballador que passa per allà. La Vir fa un crit afogat mentre es tapa la boca amb les mans.
L'any passat es va dur a terme la primera edició del torneig de dramatúrgia i van participar 130 alumnes de tot Catalunya. Alguns d'ells ja estan estudiant a l'Institut del Teatre.
De teatre, precisament, anem a parlar de cultura popular i de música de la mà del violí, perquè Argelaguer ja prepara la que serà la 17a violinada, on, evidentment, es seguirà donant vida al violí. Se celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer. Argelaguer seguirà el format habitual de les darreres edicions, amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. L'alcalde del municipi i alhora organitzador i participant d'aquesta violinada, Guillem Ballaz, remarca que és un acte ja consolidat en el sector de la cultura popular. Daniel Puigvert.
Alça del violí tornarà a ser protagonista a inicis de febrer a Argelaguer amb la 17a violinada. Un acte ja totalment consolidat que reuneix durant un cap de setmana els enamorats d'un dels instruments considerats com a més difícils a l'hora de tocar. Tot i així, la violinada recomana a un públic general i que fins i tot no hagi provat mai de fer algunes notes amb el violí, alhora que també és apte per a famílies i més petits. Precisament, una de les persones que hi participa i és un dels organitzadors és l'actual alcalde del poble, Guillem Ballaz. En una entrevista a la finestra de la televisió reconeix que fa uns anys va haver-hi el debat de si canviar o no, el format de l'acte dedicat al violí i que al final es va decidir mantenir-ho, decisió que considera que ha funcionat.
Si moure'ns una miqueta més per créixer o al contrari, perquè és fàcil que això es desbordi, no? I llavors té aquest format més aviat de petit festival, no? Que és una cosa molt familiar i que t'acabes coneixent una mica, pots parlar una mica amb tothom, encara que siguin tres dies, dos dies i mig de festival. Vull dir que aquest format petit està bé i que si fos gaire més gran no hi cabríem a les sales que tenim a Argelaguer. No?
Per l'edició d'aquest any, la principal convidada serà una artista grega que portarà el so de l'est del Mediterrani per primera vegada a Argelaguer. Ballaz detalla quan serà el concert i el format de la violinada.
Sempre plantegem un dia de concert de música catalana, de la cultura nostra, diguem-ne, diferent gent, amb el violí sempre com a instrument central, malgrat que de vegades va sol, de vegades va acompanyat d'altres instruments, i després, l'endemà, o sigui, això acostuma a ser el divendres, i el dissabte acostuma a fer el concert la cultura convidada, en aquest cas la cultura grega.
La violinada d'Argelaguer es farà durant els dies 7, 8 i 9 de febrer en diferents espais del poble i habituals de les últimes edicions. A banda de concerts, l'edició d'enguany comptarà amb tallers i diferents activitats relacionades amb el violí.
La Unió Esportiva Olot es reforça a la davantera. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquest mateix matí s'ha fet oficial l'arribada del davanter Rubén Henry. Es tracta de la tercera incorporació en aquest mercat d'hivern a l'equip olotí per reforçar la zona ofensiva dels de Pedro Dolera. Henry té 26 anys, es va formar al planter de l'Espanyol i ha jugat en clubs com el Reus, l'Almeria, l'Andorra, el Cornellà i el Rayo Majadahonda. Aquesta temporada ha estat jugant amb el San Fernando de segona federació, on ha disputat 15 partits i no ha marcat cap gol. Passem de l'estadi municipal al rocòdrom municipal, que ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia són dos de les instal·lacions municipals més utilitzades.
L'escalada és l'acció d'ascendir per un indret difícil de certa verticalitat i fent ús de les quatre extremitats del cos per progressar. No tothom té l'oportunitat d'anar a la muntanya ni tampoc disposa de la tècnica que requereix. Per això, i evidentment per motius de seguretat, molts aficionats acudeixen als rocòdroms o a les sales d'escalada. No és l'esport més practicat a Olot, tot i que sí que és cert que ha anat guanyant molts adeptes amb el pas dels anys. A la ciutat ja fa temps que tothom qui ho vol té a disposició un rocòdrom obert ben bé al costat dels pavellons municipals. En aquest sentit, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, recorda els inicis d'aquesta instal·lació.
Bé, doncs aquesta és una instal·lació, jo diria, històrica. No? Fa molts i molts anys que a Olot tenim aquest rocòdrom municipal. De fet, es va complementar tota la instal·lació d'escalada quan es van fer les obres del pavelló de la Pollancrada i el pavelló que en diem dos, no? El Montsit de Casa d'Allà, que es va aprofitar per fer un espai també d'un petit rocòdrom interior, un boulder, que també s'utilitza i és utilitzat per alguns usuaris. I és veritat que no són de les instal·lacions que tenen més usuaris a la nostra ciutat. És una pràctica esportiva que no té tants adeptes, no? Com algunes de les altres o com els esports de pista.
Ara bé, així com altres instal·lacions esportives com les pistes d'atletisme o el mateix parc de calistènia són utilitzades per desenes d'esportistes cada dia, no passa el mateix amb el rocòdrom municipal. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, té molt clar el motiu. Ho atribueix al fet que en els últims anys hagin aparegut diverses iniciatives de caràcter privat a la ciutat.
Ja no tothom que abans volia fer servir un rocòdrom o volia practicar l'escalada i no se'n podia anar a roca, no se'n podia anar a la muntanya, l'única instal·lació que tenia la ciutat era el rocòdrom municipal, ara no, ara té més ofertes i per tant a mi em consta doncs, que hi ha alguns espais d'aquests que tenen molt bona acollida, que tenen molts usuaris, que funcionen molt i molt bé i per tant doncs, celebrar que el que és important és que tothom que vulgui practicar l'escalada a la ciutat d'Olot ho pugui fer i per tant entenem que si nosaltres no tenim més usuaris és perquè doncs, també hi ha altres iniciatives de caràcter privat que ho estan fent molt bé.
Per altra banda, l'skatepark i el camp de bicitrial de Martí Vaireda també tenen una bona resposta, sobretot durant els mesos d'estiu.
I per tancar la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlem de bàsquet, perquè el Cellera Mir Les Planes continua trobant a la Unió la fórmula per jugar en aquest esport. El club va néixer fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Aquest cap de setmana, el seu sènior femení va perdre la pista del Garrotxa Sant Joanenc.
Amb molta paciència, però sobretot amb moltes ganes de veure que gent de diferents llocs vol venir a jugar aquí i veure que encara que siguis de pobles diferents hi ha una unió molt maca dins de l'equip i dins del club.
Aquest és el secret, segons el coordinador del Cellera Mir Les Planes, Xavier Creus, per aconseguir formar un sol grup de jugadores provinents de diferents punts. Ja fa un temps que el club ha trobat en la Unió la fórmula per continuar gaudint del que més els agrada, jugar bàsquet. L'any 2017, els equips de la Cellera de Ter, a la comarca de la Selva, es van quedar sense pavelló per problemes a l'estructura de l'equipament. Amer els va acollir el seu i poc després es van ajuntar per poder pal·liar la falta de jugadors. Uns anys després, un grup de nenes de Les Planes, que sempre havien jugat amb l'equip del seu poble, arribaven a l'últim any de primària i l'any següent es quedaven sense equip. Ara, després d'un temps, més de 300 esportistes entre jugadors i tècnics formen els 22 equips del club. Precisament, un d'ells, el sènior femení, està competint a la primera territorial a la mateixa Lliga d'Ascens a segona catalana que el Garrotxa Sant Joanenc, la Vall d'en Bas i l'Escola Pia. El coordinador del Cellera Mir Les Planes, Xavier Creus, admet que serà difícil perquè hi ha molt bon nivell.
Ara comença a estar en el punt on es comencen a decidir les coses, estem a la segona fase i quan vas a jugar fora, sobretot, costa moltíssim treure els partits. Té nivell perquè al final és una lliga que, amb la qual tu vols pujar de categoria, pots anar a jugar a segona catalana, per tant hi ha nivell.
El Cellera Mir Les Planes rebrà el Vilablareix B aquest diumenge en una jornada en què també se celebrarà el gran derbi entre l'Escola Pia i el Sant Joanenc. La Vall d'en Bas, per la seva banda, rebrà el Porqueres.
I avui a la contraportada coneixem l'evolució de la comunicació, especialment als pobles petits. Thank you. Dels pregoners medievals als canals de WhatsApp, els ajuntaments han evolucionat en la manera d'informar a la ciutadania, un camí al llarg dels segles que no només reflecteix l'evolució tecnològica dels municipis, sinó també una nova manera d'entendre la participació i la transparència en la gestió pública. A la Garrotxa, des del 2017, la majoria de municipis han anat incorporant aquestes noves eines. Un exemple el trobem a Castellfollit de la Roca.
En l'antiguitat i a l'edat mitjana, l'oralitat era la via principal de comunicació entre els poders locals i la població. El pregoner municipal recorria els carrers anunciant les decisions del govern local, com nous impostos, festivitats o lleis. Aquest sistema tenia l'avantatge d'arribar directament a les persones, però era limitat en abast i susceptible a mals entesos. Amb el pas del temps es va començar a utilitzar la paraula escrita. Als segles XVII i XVIII era habitual que els bans municipals, documents oficials amb comunicacions rellevants, es pengessin en punts estratègics de la vila, com les esglésies, les places o els mercats. El segle XIX va marcar un punt d'inflexió amb l'aparició de la premsa local i la premsa escrita, i al segle XX la revolució dels mitjans de comunicació de masses, com la ràdio o la televisió. Amb l'arribada d'internet i les xarxes socials, els consistoris també han canviat la manera de relacionar-se amb els seus ciutadans. Ara hi ha grups o llistes de difusió a algunes plataformes de mitjatgeria instantània, com ara WhatsApp o Telegram, on es fan arribar les informacions municipals més rellevants, com ara talls d'aigua, agenda municipal o incidents diversos. A la Garrotxa, un exemple, el trobem a Castellfollit de la Roca. El seu alcalde, Miquel Reverter, explica que és una eina per fomentar i millorar la transparència i la participació entre l'Ajuntament i els seus veïns.
És un canal unidireccional on l'Ajuntament hi envia totes les informacions diàries o les activitats o els resums dels plens o qualsevol tall d'aigua o qualsevol incidència que pugui haver al municipi. Per mantenir aquesta comunicació, que és molt important, ser aquesta transparència que a vegades demanem a les administracions.
El primer ajuntament garrotxí a posar en marxa aquestes noves eines va ser el de Santa Pau al voltant del 2017, seguit de Castellfollit i les Planes d'Hostoles. Ara, el 2025, la gran majoria de municipis garrotxins tenen alguna d'aquestes vies per comunicar-se amb la població.
Doncs amb les noves tecnologies gairebé a cada racó de casa nostra de la comarca de la Garrotxa, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 29 de gener del 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals de l'antena de Ràdio Olot. Gràcies un dia més per acompanyar-nos i que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.